qui menys et buida, de qui pensa en tu quan cull la seva collita.
Com aigua subterrània que surt de la font.
Aquesta aigua subterrània cada cop més necessària per les nostres vides, que ens du directament cap a la vida rural. Ho hem fet anunciant aquesta experiència de la Talaia Pagesa, que esperem que sigui tot un èxit. Vindran aquí un dia al programa per explicar com ha anat la cosa. I ara us presento dos convidats que ens ha facilitat Gustavo Duc. Aquesta és el seu espai, un espai que avui farem d'una manera especial, perquè el Gustavo no està presencialment a nosaltres, però sí amb ànima i també amb so. Així que l'escoltarem amb les seves preguntes i la seva direcció, que és el més important. I aquestes persones són l'Alba Hierro. Hola, Alba.
Hola.
Benvinguda. I també en Joan Pedragosa. Hola, Joan.
Hola.
Ells dos formen part d'una fundació, la Fundació Emprius. Avui us dediquem a aquest espai del Gustavo perquè creiem que és molt important que la gent escolti el que comenceu a fer i per què esteu aquí ara i comenceu a caminar endavant. La Fundació Emprius, i li donem la benvinguda al Gustavo amb la primera pregunta que llença. Escolteu-lo.
Us dieu Fundació Emprius. Què vol dir Emprius? D'on recolliu aquesta paraula?
Bé, els emprius. Emprius és una paraula que fa referència al dret d'ús comunal sobre una terra, un terreny o un recurs, i era un element molt important de la vida rural als pobles, no fa tant de temps, en els quals el veïnat tenia accés i dret d'ús i de gestió sobre molts elements que pertanyien al comú de veïns, d'aquí ve la paraula comunal i ús comunal, i Empriu ve també d'emprar, no? Que ho utilitzaven, tenien dret a l'ús. I és un element que va tenir molta importància durant molt de temps, no obstant, va anar desapareixent i ara està bastant oblidat de la nostra memòria i record, i també doncs, volem, d'alguna manera, tirar d'aquest fil perquè ens sembla que té molt a portar.
Clar que sí. De fet, vosaltres, en la presentació d'Emprius Alba, parleu de que la nostra terra guarda la memòria del treball de generacions passades, una memòria necessària de recuperar.
Sí, o sigui, sí que nosaltres una mica el que ens plantegem és com és recuperar dia d'avui. És veritat que una cosa que no hem dit és que algunes zones dels Pirineus sí que es mantenen alguns comunals, però que quan diem que volem recuperar els comunals, què vol dir a dia d'avui? Entenent que avançar cap a un ús comunal implicaria moltes coses. D'una banda, canviar amb el sistema de propietat privada que tenim i també amb una mentalitat de com s'utilitzen les coses i com et relaciones amb allò que no és teu o que no és de l'administració tampoc, sinó que és del comú. Llavors, per a nosaltres, és tot un repte pensar què vol dir promoure el comunal com el 2024 i què ens estem imaginant, i per nosaltres sí que agafem d'exemple coses que ja estem fent la gent que ho estem impulsant, que estem vivint en comunitat, estem fent projectes productius comunitaris, oberts al veïnat, i llavors la idea és, vale, per nosaltres un comunal a dia d'avui o el que volem fer des d'Emprius és projectes que siguin de base comunitària, que donin resposta a necessitats comunitàries i que estigui clar com entrar a participar. Això no vol dir que ara mateix tots els projectes seran tots del veïnat obert completament, perquè hi ha un principi de realitat, no? De la gestió d'una casa no pot viure tothom en aquell moment, i que també sabem que justament nosaltres, perquè vivim en comunitat, sabem que per a viure en comunitat has de trencar moltes barreres i moltes formes de fer que tenim ara ja mateix molt inculcades, no? En la nostra manera de relacionar-nos amb la família o com construïm les
Exactament.
Relacions humanes. Uh-huh. I que, per tant, és tot un repte veure com anar incloent i com anar creant aquestes comunitats que siguin sostenibles en el temps i que perduren i puguin construir coses, no? De cara al...
Següent pregunta del Gustavo Duc. Atenció a la seva via.
La recuperació dels emprius, que ho ha explicat molt bé, quin valor polític creieu que li podem trobar? Ara mateix, sobre les terres agràries catalanes, hi ha un munt de pressions per ocupar-les, per fer megaeòliques, megasolars, projectes turístics, el Hard Rock... qualsevol cosa sembla que té prioritat davant de l'agricultura. De fet, Joan, crec que alguna vegada ens has explicat que els terrenys del Hard Rock són terrenys que s'anomenen emprius.
Sí, és així. Pel que deies al principi, el valor polític dels emprius i de la gestió comunal dels recursos crec que justament planteja un estil i un model de participació en la societat de les persones, en la qual agafen un paper actiu a primera línia, participant en peu d'igualtat amb la resta de veïnat i de comunitat a les qüestions que els afecten. Crec que és un model molt necessari a recuperar davant l'actual model en el qual les persones pràcticament no tenim cap mena de participació ni d'incisió en la vida política i econòmica, i fins i tot quan són molts cops recursos municipals o públics, la gestió és, diguéssim, tan en poques mans o tan opaca o d'esquenes a la participació ciutadana que no acaba de ser realment algú que estigui en mans de la gent. I sí que, com deia l'Alba, queden encara emprius i béns comunals als Pirineus i altres llocs de Catalunya. A la resta de l'estat espanyol també hi ha molts llocs on encara queda molt més. I també hi ha llocs que s'han quedat amb el topònim d'emprius, que té el nom, tot i que s'hagi perdut l'ús o la legalitat de la qüestió, però jo diria que sempre que un topònim es digui emprius vol dir quasi segur que en algun moment va ser una terra d'ús comunal, i la zona, els terrenys on volen estar sobre la taula si es construeix aquest macroprojecte del Hard Rock a Salou, al Camp de Tarragona, es diu justament Emprius Nord, no?
Uau, doncs aleshores està clar que està molt lligat coses i temes que no coneixem. Ara que estaves parlant, Joan, recordava, per exemple, que pot ser aquest ús comunal o emprius de l'ús de la llenya en boscos comunitaris a Burgos, passa molt, a Galícia també, on els boscos són de la localitat del poble i, per tant, un cop es talla la llenya o es neteja, els beneficis van a parar al poble. Seria una mica un model?
Sí, seria el model, i a la vegada també veure que en aquests llocs el que està passant és que a vegades aquests boscos comunals, per exemple, cedeixen a algú que paga diners per a plantar eucaliptos, per exemple, no? A Galícia, perquè l'eucalipto és rentable per a la indústria. Llavors, que nosaltres des d'Emprius sí que veiem que acompanyar la creació de comunals, perdó, no és només fer la gestió comunitària, sinó també pensar en quins valors fem aquesta gestió comunitària. Per això, des d'Emprius sí que, quan diem que volem impulsar projectes, també diem que volem que tinguin, pues, el valor del feminisme, de la solidaritat, del suport mutu, de l'ecologisme, de la permacultura, perquè no és només ho fem juntes, sinó també que allò que fem transformi la societat i l'entorn de manera positiva i constructiva. Llavors, que ara mateix, encara que quedin alguns terrenys comunals, no tots s'estan gestionant tal com s'entenien, pues, a l'edat mitjana, en què era la font de recursos del poble.
Evidentment, han canviat les coses i ja estem al segle XXI. Però poden tenir una funció similar.
Sí, totalment. Vull dir que, no, això el Joan potser ho explicaria millor, no? Però que a l'edat mitjana tenir recursos comunals volia dir que inclús la persona més pobra tenia en llenya per escalfar la llar, podria espigolar recursos per alimentar-se. Vull dir, ara mateix a la societat tot està mediat per un mercat, no? I llavors tenir recursos comunals i fer les coses en base comunitària assegura a les persones que formen part d'aquestes, no, comunitats tenir un mínim material assegurat per a poder viure amb un mínim de dignitat.
Següent pregunta de Gustavo Duc.
Crec que queda bastant clar que finalment els comunals o el que esteu recuperant des de la Fundació Emprius és béns comuns que han d'estar gestionats per la comunitat en usufructe, que no són de ningú i que, per tant, són de tots. Però què vol dir viure en comunitat? Tenim els exemples que ja formen part de la Fundació Emprius, com és Les Vinyes, Calcasas, Cantonal. Quins valors aporta aquesta vida comunitària que són claus a l'hora de desbaratar un model capitalista que es cimenta justament en l'individualisme?
Val. Crec que potser abans de respondre hem d'explicar una mica algunes accions que volem emprendre des d'Emprius, perquè, no, la Fundació la creem, hem pensat diverses línies d'acció per impulsar aquests comunals, i un d'ells és aconseguir patrimoni per poder-los tenir en custòdia a col·lectius que bé vulguin viure en comunitat o tenir projectes productius del sector primari amb una perspectiva comunitària. Bé sigui perquè el projecte és col·lectiu o perquè abasteixen a grups de consum o serveixen per abastir altres projectes comunitaris amb una mirada oberta al poble, participativa. Vull dir, com que ja us diem que no estem tancant la nostra mirada de comunal a una cosa molt específica, sinó que estem obertes a propostes. Llavors, una de les línies de treball és aconseguir patrimoni en entorns rurals, que és on nosaltres estem treballant, i cedir-lo a comunitats. I crec que un dels punts forts d'Emprius és que ho estem impulsant diferents comunitats ja existents, algunes ja fa 15 anys que existeixen, que som Calcases, Mas les Vinyes, Cantonal, Camparera i La Tomassa. I crec que això també ens dona molta perspectiva, perquè ara mateix, actualment, al Grup Motor, tothom que està al Grup Motor, és, no, des de que es va crear fa 2 anys, són persones que vivim o hi participem activament en aquestes comunitats. I això ens dona tant una visió del potencial que té pues, trencar amb, no, amb aquest model de família nuclear, de només ens relacionem pares i fills i tota l'economia i la forma de crear vincles i de criar i de cuidar està tancada en aquesta família, té molt potencial i a la vegada pues, també té molts reptes i molts perills, i bueno, perills no sé si estan, però que té coses que, pues, que com que trenquen amb la norma establerta també has de repensar com fer, i que crec que els aprenentatges dels diferents models que estem utilitzant nosaltres també serveixen per acompanyar en aquestes persones que vulguin pues, agafar un patrimoni en custòdia i fer un projecte. Llavors la idea és cedir-lo en custòdia a llarg plaç o de forma vitalícia, però també acompanyar sabent que ja tenim un aprenentatge i un recorregut i ens fem, d'alguna manera ens fem responsables de dir, ostres, per nosaltres ja va ser difícil, però va ser possible, cada cop és més difícil accedir a l'habitatge, cada cop els joves estan més precaritzats, no tothom té els mateixos privilegis per a poder accedir a l'habitatge, llavors fem-nos responsables de que nosaltres ja ho estem tirant endavant i afavorim que altra gent també ho pugui fer perquè creiem que és un model de resiliència davant dels temps que venen.
Has parlat, Alba, del Mas les Vinyes. Mas les Vinyes és un dels exemples que Joaquim Sempere posa en el seu darrer llibre Converses sobre creixements i col·lapses, de cap a on podrien anar les coses a nivell rural. És important també tenir-ho clar. Vosaltres treballeu, com has dit, per facilitar el relleu agrari amb cessió terres, eines, projectes comunitaris que busquin aquesta transformació social. I aquest és un element molt clar perquè precisament ara la pagesia està passant, com escoltàvem fa moment, per un moment difícil. I aquí la següent pregunta que ara escoltem cap a vosaltres del Gustavo Duc.
Veiem que la Fundació Emprius, quan parla de recuperació de terres, recuperació d'aigües, de gestió en comú, alhora ho associa a agricultura ecològica, permacultura. Quin és aquest enllaç tan clar entre les dues realitats? Com us posicioneu davant del model d'agricultura que s'ha de practicar i alhora, crec que ho podem lligar, què penseu que us ha portat, quines reflexions us ha portat aquests dies que hem vist les revoltes pageses?
Sí, respecte a la relació entre el model a nivell organitzatiu o social que, pel qual apostem més i després les apostes concretes d'agricultura ecològica i agroecologia, una gestió de l'aigua sostenible, pensem que al final d'alguna manera estem apostant per un model que sigui més responsable i més just, no? Llavors això a nivell d'organitzatiu ho veiem que va cap a la línia d'estructures de participació directa de la ciutadania i de la gent, i a nivell de model productiu té a veure també amb petita escala i amb formes d'economia més cooperativa i de suport mutu, i també de models que apostin per respectar els recursos, el medi ambient i la sostenibilitat, no? Llavors per això també tota l'aposta per l'agroecologia que fem.
Sí, i en relació a la revolta pagesa, no?, que comentava el Gustavo, nosaltres la veiem com una oportunitat, sobretot en el sentit de, no, ara mateix a la societat s'està descentrant la mirada i s'està parlant de la realitat al camp, no, que normalment tenim una realitat molt urbanocèntrica, parlem de lo que passa a la ciutat, tenint en compte que la ciutat en si mateixa no és sostenible, vull dir, necessita de tot el voltant per a poder subsistir, no?
És totalment depenent. Clar. Aquesta és una bona definició del que significa ara actualment una metròpoli.
Sí, no? I a
vegades... La dependència externa. Sí,
sí, sí. Sembla com... La mirada és com una mica com si allò fos el centre i la rest i tot s'ha de fer a mesura d'això, i semblant, ja, però no és sostenible, i la gent que us està, no, que està fent, us està alimentant, que està fent el model de mantenir el camp, mantenir l'entorn, que també us permet no només menjar, respirar perquè hi ha boscos, vull dir que hi ha tot un sosteniment de la vida que s'està donant fora de la ciutat, pues aquesta gent no està podent viure. Llavors que de cop socialment i a les notícies i als bars s'estigui parlant de la realitat pagesa, creiem que és una oportunitat. si bé és cert que també dintre del model pagès, pues que també ens hem de qüestionar models de pagesia que han de ser sostenibles a llarg plaç, i això vol dir pues que el sol sigui, tingui nutrients, que, o sigui, coses que ara mateix amb l'agricultura convencional estan fent perillar la pervivència del model per quan s'acabi el petroli, que no falta tant temps. Llavors, sí que a l'hora que ho veiem com una oportunitat de centrar la mirada, també ho veiem una oportunitat dintre la pròpia pagesia, perquè el moment en què dius que no és sostenible el que està passant, també pots entrar en debats més profuns de dir, vale, però que a part de que l'administració no ens fiqui tanta burocràcia o no ens fiqui tanta problemàtica, com és sostenible el nostre model a llarg plaç amb la natura i amb el que volem produir amb la, no? I abastir a la societat. I llavors sí que també li veiem amb molts bons ulls que dintre de la pagesia l'agroecologia també s'està organitzant. I això també pot ser una aposta estratègica més a llarg plaç, de que l'agroecologia estigui pensant formes de...
Dintre de la pagesia, l'agroecologia també s'està organitzant. Per tant, ara quan continueu veient, perquè continuaran aquestes mobilitzacions pageses, discerniu entre aquesta pagesia d'intensiu, no?, que continua una teoria o una forma de fer que ens ha estat vinguda des dels darrers anys, des dels darrers 50 i 100 anys, o aquesta pagesia que camina cap al futur, que és l'agroecologia. Ho estic dient bé, això? Mm. Ho he llegit?
Sí, també té a veure amb una qüestió d'escala i de la mida dels productors, perquè també hi ha molts petits productors i mitjans que venen de pagesia tradicional i petita i familiar, que s'han acabat posant en un engranatge de model intensiu i també amb ramaderia integrada, posar-se a dependre de cadenes de subministraments i distribució de grans empreses internacionals. Aleshores, que també és veritat que hi ha molta part de la pagesia petita que també s'ha posat bastant a la força, jo crec, ha estat totalment empesa a posar-se en models més intensius, i aquesta gent tampoc són el mateix que grans empreses intensives, no? O sigui que hem de fer també diferències en tots els aspectes.
Volies dir, Alba?
Sí, no, que volia aprofitar per a dir que una de les línies d'acció, no, que tenim des d'Emprius és com combatre aquest acaparament de terres, perquè ara mateix, si bé l'especulació immobiliària a Barcelona, a la ciutat, ja està sent molt evident, el camp ja comença a ser-ho també, llavors que volem que en principi sigui una eina per alliberar terres productives i sol fèrtil del mercat i poder-lo cedir a projectes que aposten per, no, per aquesta sobirania alimentària, per circuits curts i per abastir a comunitats. Llavors, com també invitar a gent que tingui terrenys productius que potser estan en desús a pensar si els voldria...
Anar. Aquesta és una crida que està fent l'Alba a les persones que teniu terres, que esteu dubtant en vendre-les cap a un projecte de macroparc eòlic o macroparc fotovoltaic, que pot tenir, continuar tinguent un ús agrícola d'una manera diferent, no? Mm. Això estàs dient, Alba?
Sí, és que, bueno, que nosaltres també tenim aquesta percepció de que a vegades més que els diners també li dona sentit a la nostra vida veure que allò que tenim té un sentit per a la societat o per a l'entorn, no? Llavors, com intentar trencar aquesta lògica de maximitzar el benefici econòmic amb allò que tenim i pensar quin impacte tenim a la societat i podem fer amb allò que podem aportar.
Exacte, que seria cultivar o, per què no, fer que les ovelles pasturin en aquella zona i pugui donar vida no tan sols a les ovelles, sinó un pastor pastora i també el seu projecte seria un altre dels elements. Cinquena pregunta del Gustavo Duc.
En quin moment a Catalunya, o en general a nivell estatal europeu, aquestes terres comunals desapareixen i acaben, en alguns casos, acaben en mans dels ajuntaments, que és ja un primer pas, finalment, com per la privatització, quan encara la paraula ajuntaments, etimològicament parlant, fa referència a una gestió comú.
Exacte, aquesta és la referència. Tu què en dius, Joan?
Mira, a Catalunya un gran primer atac contra els béns comunals i usos tradicionals i veïnals i formes de funcionament més participatiu dels pobles. Va haver-hi un gran atac a partir del decret de Nova Planta, al segle XVIII, i després el segon gran atac que hi ha a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol és a partir de la Revolució Liberal al segle XIX, sobretot amb les grans desamortitzacions que a l'escola sempre ens expliquen que li treien les terres a l'església i normalment dèiem, pues no està malament, en tenia moltes, però el que no ens explicaven a l'escola és que també van treure un munt de terres i béns comunals, no? En concret, segons molts historiadors, el almenys 12 milions d'hectàrees de terres comunals.
Què dius, ara?
Sí, amb la llei de, que va fer un ministre de Foment, que es deia Pasqual Madoz, a mitjans del segle XIX, una llei que va tenir... es van aplicant a poc al llarg de dècades, que l'Alba parlava de la mitjana, que és com el moment inicial, que després l'imperi romà, que venen els... O sigui, de, com de naixement i floriment de tots aquests béns i usos comunals, però realment fins fa no tant, a principis del segle XX, tot això encara tenia molta força a molts pobles. Al Parlament de Catalunya, al maig del 1936, hi ha un diputat que planteja un avantprojecte de llei pel rescat de béns comunals i ell està preocupat pel problema del despoblament ja a inicis del segle XX i diu literalment que sense els béns comunals els pobles estan perduts, els pobles rurals de Catalunya estan en la misèria. Hi ha una persona que ha fet un estudi molt interessant recopilant moltes investigacions acadèmiques sobre la qüestió, que és el David Algarra, que si no m'equivoco va estar aquí també a Vida Verda fa uns anys i té un llibre molt recomanable que es diu El Comú Català, i també hi ha un projecte divulgatiu bastant interessant que toca la qüestió, que es diu Reconstruir el Comunal, que també una mica tracta de portar a l'opinió pública, no?, tota aquesta memòria que ha estat, jo crec que bastant esborrada o amagada, no?, de totes unes formes de funcionaments i institucions que no eren una cosa, durant molt de temps i en molts casos no eren una cosa alternativa, sinó que formaven part de la normalitat de moltíssima gent.
Hem anat perdent en el camí, en la història, molts serrells, dirien, que no interessaven i que s'han perdut i, per tant, s'han oblidat, no? I aquests serrells signifiquen aquestes respostes d'alguns parlamentaris en alguna època que reclamaven uns béns. Clar. Que si s'hagués acceptat ara no estaríem parlant d'això, potser d'una altra cosa, sí o no?
Sí, no?
La Fundació Emprius, però, Alba, tan important com és i el que esteu promovent, aquesta ajuda per dibuixar el paisatge, per aixecar infraestructures col·lectives, per intentar facilitar aquest relleu generacional que necessita el camp. Com ho farem, això? Què necessiteu perquè es faci?
Pues mira... Nosaltres plantegem tres línies d'acció, que dos ja les he dibuixat així una mica responent, però que, no? Que una seria aquest alliberament de patrimoni de fora del mercat especulatiu per a cedir-lo, ja siguin cases o sigui terrenys cultivables o boscos a gestionar, a projectes col·lectius. Llavors, per a fer això possible necessitem gent que tingui patrimoni, que vulgui cedir o ficar en herència o fer una donació... I estem obertes a parlar fórmules, és a dir, no tenim una
potser
fórmula...
Potser fins i tot lloguer, amb la persona que pugui
no,
fer el relleu?
No, nosaltres sí que volem treure-ho del mercat, llavors, si la propietat segueix sent...
Ho voleu treure del mercat?
Clar, en el sentit de que si segueix en propietat privada i nosaltres facilitem un lloguer, després això igualment segueix estant dintre el mercat.
Per tant, esteu parlant de donacions. Si
estem parlant de donacions, però també poden ser compres molt per sota del preu de mercat o pot ser que... alguns acords de que en vida pugui rebre alguna mensualitat i després quedin a l'herència. Vull dir, sí que estem en un moment inicial en què estem obertes a parlar, però també com estem en un moment inicial volem apostar molt per invitar la gent a qüestionar-se per què podria o no podria fer una donació o posar en herència una finca i creure que és possible que això passi, no? Perquè al final és a nivell d'esforç resultat doncs poder accedir a patrimoni sense haver-lo de comprar és molt més eficaç perquè no partim de nosaltres tenir molts diners, no vam crear la fundació tenint moltíssims diners i que llavors podem comprar molt patrimoni, sinó que estem confiant en que era una eina necessària per a que pogués passar, però que ara fa falta que la gent hi aporti.
Molt bé. Com aportar? Ja hem parlat de com s'aporten les terres o com podrien entrar en contacte amb vosaltres hereus de terres que no saben què fer amb elles i que sí que creuen en aquesta causa de béns comunals.
Sí. Després també, ara estem llançant justament, no?, que menciones algunes frases del vídeo promocional, ens hem obert una mica, fins ara ens havíem estat explicant més en entorns afins que ens coneixien i així, i ara ens estem obrint una mica més al gran públic amb la idea d'arribar gent que pugui ser afí i que pugui aportar. Llavors, pots aportar fent una gran donació, si és el cas, però si no, també nosaltres volem funcionar amb una base participativa de sòcies que tenen una assemblea anual on podem explicar el projecte, coneixen algun dels... de les cases o patrimoni que gestionem i que puguin participar d'algun dels debats estratègics. Llavors, el proper 4 de maig, de fet, tenim la nostra primera assemblea oberta amb les sòcies i ara estem iniciant una campanya de sòcies, però que, bueno, que a la web sempre pots fer sòcies sempre que vulguis, que vol dir aportar un tant per cent anual, ai, un tant per cent, perdona, disculpa, una quota anual que pot ser la que convingui, vull dir que nosaltres tenim des de 60 a 500 euros, però que pots dir l'import que...
Qualsevol que... escull aquell import que sí. considera que és just en, sí. En el que pot aportar.
Sí, i llavors que això, que sí que és veritat que per la característica de la fundació hi ha una gran part d'aquest import que es pot desgravar després, vull dir que són, acabes... O sigui, acaba suposant menys diners per a la persona que contribueix que el que es diu inicialment, i que és una manera d'ajudar a construir una base. És que hi ha una part econòmica, però aquí també sobretot és tenir una base social que sentim que dona suport a el que estem construint, no? Perquè veure la resposta de quanta gent està sumant-se a la idea també ens dona força per sentir que té sentit el que fem.
Doncs jo la veritat és que agraeixo molt que heu vingut al programa, gràcies a la mà de Gustavo Duch, per dur-nos aquesta idea de la Fundació Emprius i sobretot la proposta que porteu, cridant als que ens estan escoltant a que formin part d'aquest col·lectiu que significa fer-se socis de la Fundació Emprius. Així que, Joan Alba, gràcies per explicar-ho davant dels micròfons. Jo quedo que ha quedat, crec que ha quedat força clar.
Sí, molt bé, Pilar, moltes
gràcies. Ens tornem a trobar un altre dia i ens expliqueu com anem evolucionant.
Perfecte. Moltes gràcies per invitar-nos.
Fins aleshores.